aixeca el veto d'accés a Carles Puigdemont i Toni Comín. Després de la sentència de Junqueras, l'Eurocambra permetrà a l'expresident i exconseller entrar a la seu com a visitants. Recordem que la prohibició d'entrar a l'edifici de l'Eurocambra es va imposar l'octubre, quan es va reactivar l'ordre contra ells. Hores abans de saber aquesta decisió, Carles Puigdemont acusava Espanya de tenir segrestat Junqueras i exigia l'alliberament. A banda d'això, ahir també coneixíem que Quim Torra quedarà inhabilitat un any i mig. Es tracta de la primera condemna a un president de la Generalitat en actiu. La condemna és inhabilitació especial per a càrrec públic, electe local, autonòmic, estatal i europeu per desobediència. D'altra banda, Esquerra no negociarà amb PSOE fins que es pronunciï sobre la immunitat de Junqueras. La cúpula republicana atura les negociacions per la investidura de Sánchez després de la sentència europea. Ja per finalitzar, com podem llegir avui a catalunyacristiana.cat, Càritas Diocesana de Barcelona presenta l'Observatori de la Realitat Social, una nova eina d'anàlisi social sota l'emparament de la Fundació Foessa. Els resultats del 8è informe Foessa de la Diòcesi de Barcelona revela una dada molt preocupant. Un de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social. Es tracta del 24% de la població. I també un apunt de Rodalies. Durant el dia d'avui, els treballadors de Rodalies tornaran a la vaga. Hi haurà serveis essencials durant tot el dia. Les aturades han començat aquesta mitjanit i s'allargaran fins les 11 de la nit. I ja per acabar, un apunt per l'agenda. Avui a les 6 de la tarda, recés diocesà d'Advent per a joves i acollida de la llum de la pau al Centre Tarraconense, al Seminari de Tarragona.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de llegir. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel. Comencem el dimarts 24 a les 8 del vespre amb Lo Misteri de Nadal, de Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries. A les 9, el Messies de Händel. A 11:15, el Poema de Nadal. I a 12:45 de la nit, la Missa del Gall en directe des del Monestir de Montserrat. Comença el teu Nadal amb nosaltres. Viu el teu Nadal amb Ràdio Estel.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Cap d'any al Centre Lleidatà. Els socis del Club Més Amics tenim una cita imprescindible. Celebrar l'any nou al Centre Lleidatà amb un menú increïble i l'ambient perfecte per donar la benvinguda al 2020. Per només 58 euros per persona, punyetes de Nadal, gall dindi, tronc de Nadal, raïm, cotilló i molt més. Cap d'any al Centre Lleidatà. Gran Via de les Corts Catalanes 592 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys fent Nadal.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs a aquesta hora, i com sempre que comencem consultori legal a aquesta casa, sapigueu que podeu trucar-nos al 93-409-2771 o al 93-409-2772 per participar-hi en directe i fer les consultes als advocats que avui ens acompanyen, Jorge Fayos. Ell és advocat i soci director de Digestum Legal. Què tal, Jorge?
Bon dia.
I Irene González, especialista en dret de família i propietat horitzontal.
Hola, bon dia, Joan.
T'estava preguntant fora d'antena què era això, la propietat horitzontal, però ho tractarem un altre dia. No, no ho deixem així.
Bueno, avui parlarem una miqueta de propietat horitzontal.
Sí, també.
Sí, sí.
Mireu, s'aprova per unanimitat l'acord que consti en acte. Es dona per acabada la reunió. Aquestes expressions són i solen repetir-se a les reunions que les comunitats de veïns fan, no? Però que... Què diu la llei sobre el tema? Quan es necessita unanimitat? Què és el que ha de constar a les actes de les comunitats de veïns? Quan es dona per acabada una reunió? Les normes de les comunitats de veïns a Espanya es troben a la llei de propietat horitzontal, que és el que parlàvem avui, però a Catalunya es troben en una altra llei, de la que avui ens en parlarà l'advocada Irene González. Tots sabem que com a veïns tenim l'obligació de contribuir amb una quota comunitària per pagar despeses de manteniment i serveis. Malgrat això, de vegades un propietari no està d'acord amb els conceptes que ha de pagar i comença a acumular retards en els pagaments, la qual cosa pot provocar problemes de tresoreria a la comunitat i desacords en els mateixos veïns. Segons els estudis, un 50% del deute comunitari recau en veïns que, per la seva situació econòmica, no poden fer front als pagaments, però, curiosament, l'altra meitat correspon a propietaris que no volen pagar. D'aquest últim 50%, el 25% no cancela el deute, encara que sí que pot fer front al pagament, mentre que l'altre 25% són entitats financeres i societats immobiliàries que són propietàries dels immobles i no es fan càrrec dels seus deutes amb la comunitat. És important saber que si un veí no està d'acord amb una determinada despesa, haurà d'exposar-lo en Junta General de Propietaris, però si es realitza una votació i la majoria aprova la despesa, tots els propietaris hauran de fer front a aquest pagament. Si, tot i això, la persona segueix en desacord, podrà intentar impugnar l'acord judicialment. Però la despesa ja serà exigible en els termes de la aprovació, ara sí. Avui parlarem de les comunitats de propietaris i de tot allò que es refereix a aquestes i, en particular, què hem d'entendre per una comunitat, de quina manera es regula, com està formada, com ha de ser la seva administració, com han de ser també les reunions de veïns, quines són les majories necessàries per adoptar acords o com es poden impugnar. És per això que, com dèiem, ens visita avui Irene González, ella és especialista en dret de família i propietat horitzontal. En primer lloc, i per situar tots els nostres oients, per situar-me a mi mateix, com descriuries el que és una comunitat de propietaris, Irene?
Sí, mira, Joan, en principi la comunitat de propietaris és el conjunt de propietaris d'un mateix edifici, en què cada un d'ells té la propietat d'un pis i a la vegada són copropietaris dels elements comuns que hi han dintre d'aquest edifici. Això conforma una entitat jurídica, d'acord? Mm-hmm. Aleshores, té particularitats i s'assembla bastant a el que podria arribar a ser una societat, però realment no té la personalitat jurídica del que és una societat, no? En un edifici coexisteixen elements privatius, que són els pisos, amb elements comuns que poden ser, que no poden ser separats dels elements privatius i que són les terrasses, els patis, les façanes, i els propietaris de cada un d'aquests pisos, com deia abans, tenen una petita propietat sobre aquests elements comuns. Aquesta petita propietat o aquesta participació és la quota de participació que té cada un dels pisos sobre aquests elements. D'acord? Aleshores, perquè existeix una comunitat de propietaris, el que ha d'haver, en primer lloc, és un acte inicial de comunitat de propietaris. O sigui, no existeix perquè sí la comunitat de propietaris. S'han de reunir tots els propietaris, han de fer un acte inicial de comunitat en el que s'acordi constituir aquesta comunitat de propietaris. Aleshores, s'han de reunir tots, han de fer l'acte de constitució i han de comprar un llibre d'actes i anar a registrar-lo al registre de la propietat. I a partir d'aquí, inscrivint aquest acte inicial en el llibre d'actes, es constitueix la comunitat de propietaris. D'acord?
Per tant, en base a quina norma o a quina llei es regulen les comunitats de propietaris a Catalunya?
Sí, mira, a la comunitat de propietaris es regeixen a Catalunya pel Codi Civil de Catalunya, pel llibre 5è del Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar l'any 2006 i es va modificar, va haver-hi una modificació el 2015. A diferència de la resta d'Espanya, que la resta d'Espanya no regeix, evidentment, pel Codi Civil català, sinó per la llei de propietat horitzontal que tots, bueno, la majoria de gent coneix, no? Aleshores, aquesta normativa és imperativa, és a dir, el Codi Civil català és imperatiu, i després les comunitats de propietaris també poden tenir altres normes pròpies, no? Que poden ser o bé els estatuts o bé les normes de règim intern. Però no són obligatòries, és a dir, no totes les comunitats tenen estatuts i normes de règim intern, sinó les que vulguin tenir, en tenen, no? Normalment els estatuts venen definits en el títol de constitució de la propietat horitzontal, que és aquell títol, l'escriptura que constitueix la finca i divideix, diu, quants pisos té, quina superfície té cada pis, quins són els elements comuns, quina és la quota de propietat que té cada pis sobre els elements comuns. Aleshores, els estatuts ja venen definits. Normalment, quan compres un pis que té uns estatuts, ja estan fets. I aleshores, sí que és veritat que aquests estatuts el que moltes vegades fan és complementar o desenvolupar el que diu la llei. No poden anar en contra del que diu expressament la llei. I aleshores, aquests estatuts no són obligatoris i sí que sempre han d'estar inscrits al registre de propietat. O sigui que normalment, si no coneixem els estatuts de la nostra comunitat i volem saber si hi ha o no hi ha estatuts, o li demanes a l'administrador, que normalment els té, o bé te'n vas al registre de la propietat a demanar-los. D'acord? Aleshores, en molts casos, el que regulen aquests estatuts, doncs, per exemple, els pisos amb accés directe a terrasses o patis, hi ha pisos que només tenen accés a les terrasses exclusivament. Hi ha molts pisos que no tenen accés a aquestes terrasses. Aleshores, quins pisos són els que tenen accés a les terrasses comunitàries? També poden regular la prohibició de fer algun tipus d'activitat, la típica activitat de pis turístic, per exemple. Ja vingui regulat als estatuts que està prohibit aquesta activitat. Per altra banda, per exemple, poden haver-hi també les normes de règim intern per regular, ja no són tan normes tan importants com els estatuts, sinó més de convivència. Pues, de quin color han d'estar pintats els balcons, com han de ser les plaques que anuncien les activitats que es desenvolupen als pisos, com seran estèticament les bústies, en fi, aquest tipus de normes més de convivència, més del dia a dia, no?
Per entendre'ns, jo no sé si m'avanço molt o no, però una terrassa sempre és comunitària? O no té per què?
Una terrassa sempre és element comú. Ara bé, pot ser element comú d'ús privatiu, és a dir, d'ús només del pis àtic perquè només té accés a través del pis àtic, o d'un element comú d'ús comú, que és la típica terrassa que puges a estendre la roba. No? Aquella terrassa on pot accedir tothom és d'ús comú.
Quins són els òrgans d'una comunitat de propietaris?
Doncs mira, parlarem dels més importants, bueno, dels que regula la llei són bàsicament tres. El president de la comunitat, que és aquell càrrec potser més important i més famós, no?, pel tema de la sèrie de Qui no hi quien viva,
exacte,
no? El president de la comunitat, que
el que moltes normalment ningú vol.
Ningú vol, a la sèrie i es barallen per aquest càrrec, però normalment ningú vol. És un càrrec que és unipersonal i ha d'estar sobre un propietari, sempre. D'acord? Aleshores, tema president, si normalment són càrrecs, segons diu la llei, són reelegibles durant un any i s'entenen prorrogats fins que es fa la següent acta de junta. És a dir, si se m'acaba el gener i faig la següent acta de junta al febrer, doncs durarà fins al febrer. Què passa si ningú vol ser president? Pues la llei ho diu molt clar, o sigui, et tocarà en un moment o altre, perquè és un torn rotatori, i si no es farà per sorteig. És obligatori, en principi sí, és obligatori. El que és cert és que pots donar o al·legar certes circumstàncies, per exemple, un tema de raó de salut, no?, que s'entén per tots els propietaris. Estic malalt, no puc exercir el meu càrrec, passem, i el normal és que passi el següent que li toca, no?
Per entendre'ns, el jo no entiendo no serveix, eh?
El jo no entiendo no serveix, perquè si no hi hauria molta gent que no...
Per què ho diu molta gent, això?
El que passa és que jo crec que a efectes pràctics la gran diferència o la gran divisió de comunitats és aquella comunitat que té un administrador de finques professional, amb la qual cosa el càrrec de president no deixa de ser un càrrec que evidentment és nominatiu i és obligatori, però que evidentment el president, perquè ens entenguem, no exerceix com a tal. I aquelles comunitats normalment més modestes, o si més no, que han decidit fer-s'ho ells, i llavors sí que, en definitiva, el càrrec de president té unes obligacions i unes funcions que, de facto, s'exerceixen, no? I en quant a lo de propietat horitzontal i vertical, de vegades jo me n'adono del... En fi, de que em faig gran. Perquè, és a dir, tothom havia sentit fa anys allò del sindicato vertical.
Sí.
Vale, pues, si més no, quan parlem de propietat horitzontal o vertical d'un edifici, és ben tenent, és una imatge, una metàfora, un edifici amb propietat horitzontal, es fa la idea de que vol dir les plantes, amb el sentit de que cada planta, evidentment a cada planta pot haver més d'un pis, però que estem parlant de propietaris diferents, i això és el que s'entén per propietat horitzontal, i quan tu em parles d'un... No, està vivint amb un... Bueno, però teniu reunions o no? No, és propietat vertical, vol dir que hi ha un únic propietari d'aquell edifici i, per tant, tots els pisos estan llogats. Amb el moment que aquella propietat canvia o decideix fer-ho d'una altra forma, és quan s'ha de fer el que se'n diu propietat horitzontal, que és descriure l'edifici, assignar quotes de participació, que és el que et permet poder anar venent pis per pis, i llavors això, que era una propietat vertical, passa a ser una propietat horitzontal.
Ara hi tornem amb més càrrecs que té doncs, aquest òrgan de comunitat de propietaris. Abans, però, deixeu-me que us recordi el telèfon del directe, que és el 93-409-2771 o el 93-409-2772, per si teniu algun dubte sobre la vostra comunitat, per exemple.
En relació al tema de, que comentava el Jorge, els tres òrgans que ara comentarem era la presidència, la secretaria i la junta de propietaris, d'acord? Anem a la presidència, ha d'haver-hi un president, com diu la llei, i és reelegible cada any. En segon terme, el secretari. El secretari pot ser un secretari propietari o pot ser, també, moltes vegades, que és el que es fa, és que l'administració de finques, alhora que administra la finca, faci de secretari. Amb la qual cosa, encara que el president no en sàpiga, o jo no sé de què va...
Sempre
té entiendo, sí, sempre tindrà l'administrador, que és el professional, que li aconsellarà i els guiarà per on han d'anar aquesta comunitat, no? Aleshores, aquests càrrecs, les característiques són reelegibles, són obligatoris, tot i que la Junta, com dèiem, pot considerar les circumstàncies que cadascú alegui per no fer aquest cas, per no assumir el càrrec, i són càrrecs no remunerats, excepte l'administració de finques, evidentment. Llevat que el president canvi la bombeta i es pugui rescabalar les despeses que hagi tingut per aquest canvi, no? Els estatuts poden regular la creació d'altres òrgans a banda de la presidència i la secretària i, evidentment, la llei ho diu, no caldria, però la llei ho diu, no es pot produir cap tipus de discriminació a l'hora d'escollir aquests càrrecs per raó de sexe, orientació sexual o origen o creences, ni per cap altre motiu.
Per tant, quines serien les facultats, allò que pot fer cadascun dels òrgans de la comunitat de propietaris?
Molt bé, mira, la presidència, en primer lloc, la més important és el que convoca i presideix les reunions de la Junta. I també el que fa és representar la comunitat tant dins com fora del jutjat. Moltes vegades, quan es posa una demanda contra un morós perquè no ha pagat algunes quotes, el que representa aquesta comunitat és el president de la comunitat, que ha d'anar... és el legal representant, és com una empresa, el legal representant, l'administrador, és el president. Pot haver-hi un vicepresident que exerceixi les funcions de president en el cas que aquest pues, no les pugui fer o en el cas de que no les faci, no? I també pot exercir aquest vicepresident les funcions que la presidència li hagi delegat expressament. No és obligatori, el càrrec de vicepresident, només és si la Junta de Propietaris l'ha designat. Uh-huh. En quant al secretari, el secretari el que fa, ja hem dit que moltes vegades, en la majoria dels casos, és una administració de finca el que assumeix aquest càrrec, i el secretari que fa és estendre les actes de les reunions, fer les notificacions i expedir els certificats que es donen en molts casos quan es, bueno, en la majoria dels casos quan es ven un pis, es demana un certificat per saber quins deutes té aquest pis, no? Si està lliure de càrregues o no, lliure de càrregues, no, lliure de deutes amb la comunitat, no? En quant a quotes. I aleshores és el secretari el que expedeix juntament amb el president. I després tenim la Junta de Propietaris, que és la junta és en realitat és el conjunt de propietaris que formen que conformen la reunió de propietaris, no? I és integrada per tots els propietaris dels pisos i les seves competències, entre altres, és anomenar i remoure les persones que han d'ocupar el càrrec de president i secretari, aprovar estatuts, reglament de règim interior, aprovar pressupostos i comptes anuals, en fi, totes les competències que tenen en el moment en què es reuneixen tots els propietaris de la Junta.
I a aquesta hora, que ja ens ha trucat un oient. Jaume, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
No, però no, bueno, jo vinc una casa antiga i que tinc pocs diners i em van posar, per exemple, el calentador. I bueno, no era legal, però sabia fer-ho perquè treballa a l'Ajuntament. Però el veí el va obligar a fer-lo humà i llavors em va costar més diners, clar. I aquest veí, la seva família, tota la vida han estat fent les coses sense permís. Només que hi tenen com mig caseta a fora, que també la van fer sense permís de l'Ajuntament, però de l'amo sí. I llavors, clar, ara, ell s'ha donat moltes coses tota la vida i ara el mínim que toques alguna cosa ja el tens a sobre.
Per tant, Jaume, el dubte és...
Sí, si faig alguna cosa, encara que no sigui una empresa, perquè, clar, tinc coses petites per arreglar, perquè, vull dir, a mi jo tinc que arreglar un llum d'un quarto o coses
Jaume,
petites que no trucaràs amb una empresa.
Perdoni, vostè és propietari o és arrendatari del pis?
No, vull dir, jo porto a casa meva des que tenia un mes de lloguer.
És arrendatari.
Tinc 69, sí, 24 anys.
Sí. Vostè ha de veure bueno, és un tema d'arrendaments en qualsevol cas. No és un tema... Avui estem tractant de temes de propietaris, de comunitats. Però no passa res. Però com és un tema d'arrendaments, el que hauria de fer és mirar el contracte d'arrendament i veure quines obligacions... A què es va obligar en el seu moment. Suposo que té un contracte d'arrendament molt antic pel que ens està explicant.
Sí, s'havien fet els meus pares i tal, i ja després va fer la...
Hauria de veure el contracte d'arrendament quines són els compromisos als que es va obligar vostè i el propietari, veure qui dels dos té l'obligació de fer aquestes reparacions que vostè està parlant. Hauria de mirar-ho al contracte d'arrendament.
No, bueno, jo aquestes coses petites sempre he fet jo alguna cosa petita. Tal.
Bueno, petites reparacions sempre les fa l'arrendatari, però,
Jaume, mira, fem una cosa. Ara li demano a Jorge Fallos perquè em renyarà, perquè jo mai me'n recordo. Jorge, el telèfon de Digestum Legal.
Ja fa ja complexa la secretària del 123. 93-265-78-44.
93-265-78-44. Ho tenim, Jaume? Si no, després tornes a trucar a Radio Estel o ara el David, el nostre productor, te'l donarà, no? Pengis, val?
Val.
I allà t'assessorant ni millor i amb més temps que aquí, que en aquest programa, d'acord?
Molt bé, un segon.
Gràcies, Jaume. Nosaltres que continuem parlant d'aquests òrgans que governen, sí. Podem dir, una comunitat, sí. Sobre el tema de les reunions de propietaris, quan parlem de junta ordinària, de què estem parlant i quan podem parlar o què s'entén per quan es diu allò de junta extraordinària?
Sí. Mira, tothom sap que hi ha dos tipus de junta, no? Una junta ordinària, que aquesta reuneix, la típica reunió que es fa cada any, és junta ordinària sempre, no? És normalment és per aprovar els comptes anuals i el pressupost de l'any següent. I per elegir les persones que han de canviar del torn de la seva, la presidència i la secretaria. La junta extraordinària, aquesta junta es fa en casos especials i només quan es consideri convenient. Poden haver-hi tantes juntes ordinàries com vulguin la comunitat de propietaris. I ho pot convocar o bé el president o bé una quarta part dels propietaris. Com a mínim una quarta part. No ho pot convocar qualsevol propietari perquè el president no faci la seva funció. Aleshores, es pot reunir tantes vegades com vulgui. I després, per una altra banda, hi ha la possibilitat de que, ostres, ens trobem els 5 veïns de torn de tota la comunitat. No han convocat res, però decidim en aquell moment fer una reunió. Doncs aleshores fixem a l'ordre del dia i fem la reunió sense convocatòria. No passa res, la llei ho preveu expressament, aquesta possibilitat. Respecte a les convocatòries aquestes, com i quan s'han de fer? Doncs mira, les convocatòries ordinàries ens han d'arribar en 8 dies naturals, és a dir, ens han d'arribar al paperet. Mira, el proper dia tal, a tal hora es farà la reunió ordinària de la comunitat de propietaris. T'ha d'arribar per correu postal o correu electrònic o per altres mitjans de comunicació que la comunitat hagi decidit, i si el propietari no ha comunicat cap adreça, tema important, tu compres un pis, no comuniques a l'administrador on vull rebre les convocatòries, doncs les rebràs al pis de la teva propietat que acabes de comprar. Sí? A no ser que vulguis rebre-ho, doncs, el teu despatx. Però això
encara que allà hi visqui una altra persona perquè l'has llogat.
Correcte. Si tu no has comunicat res, t'arribarà al domicili que has comprat, d'acord? Aquest anunci de la convocatòria, a banda de que t'arribi per correu, també s'ha de publicar al taulell d'anuncis de la comunitat. I en cas de juntes extraordinàries, per tractar els assumptes urgents, pot fer-se la convocatòria amb l'antelació que es vulgui, sempre i quan aquesta convocatòria arribi a tothom. Amb temps suficient, evidentment. Si t'arriba avui per aquesta tarda, pues no s'entén que sigui temps suficient. El contingut de la convocatòria, s'ha de dir, és molt important que tingui l'ordre del dia. L'ordre del dia és els assumptes que es tractaran. Si no hi ha l'ordre del dia, la convocatòria, l'ordre del dia, el dia aquell de la reunió no es podrà tractar el tema. És a dir, si no està dintre de l'ordre del dia, el tema no es pot tractar. Es pot parlar, però no es pot tractar ni decidir res. A la convocatòria també ha d'haver el dia i lloc de l'hora de la reunió. I s'ha d'advertir, és un tema interessant, però ha de venir advertit a la convocatòria que els que no assisteixin a la reunió, el seu vot es computarà en el sentit del vot de la majoria. Sí? A no ser que en 30 dies següents a la notificació d'aquest acte de reunió tu t'oposis a aquell acord.
Sí? Pots fer-ho,
Ho pots fer-ho, però ho has de fer, formalment. Si no ho fas...
Després no val la queixa.
No val la queixa. No he estat, si no estic, el meu vot es computa en el sentit de la majoria.
Mira, Irene, és un tema molt interessant, segur en tornem a parlar, i t'ho dic perquè han estat trucant més oients, però volíem avançar sobre la qüestió. Per tant, tots els oients que heu trucat a Ràdio Estel, fem una cosa... Boli i paper, i apunteu. 93 265 78 44. 93 265 78 44 és el telèfon de Digestum Legal, on us podran assessorar com ho fan aquí, però amb més temps. És a dir, bé i millor. Jorge, em volies comentar res. Ens queda un minutet.
10 segons. Només
per... Però és que l'altre dia vam parlar de loteries.
Sí, i casualment fa res ha sigut una sentència del Tribunal Suprem relacionada amb el tema. Només és que per aquesta casualitat. ¿Vale? Era una sentència relacionada amb el problema derivat que vam comentar l'altre dia de compartir un dècim de loteria i les previsions que s'han de tenir. Doncs bé, en aquest cas no era de loteria de Nadal, era una loteria normal d'aquestes de dilluns, dijous, i una senyora que feia 15 anys que comprava loteria i després la repartia amb les amigues. va repartir uns dècims, els altres no va tenir temps de repartir-los abans del sorteig, amb la mala pata o la bona sort que va tocar. Llavors es produeix un tema que no és bastant habitual, que és el tema de la fracció. Una fracció estava premiada amb 1 milió d'euros, 1.170.000 euros. Aquesta dona que va fer les que no havia repartit va dir, home, no seré tonta, la fracció guanyadora me la quedo jo i dono els dècims no... Els altres tenien 30.000 euros, però no 1 milió. Doncs bé, l'Audiència Provincial primer la va condemnar per apropiació indeguda, la d'Alacant, i ara